Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Fa més d'una dècada que l'economista i polític equatorià Alberto Acosta va posar nom a l'espoli que pateixen molts països de l'Amèrica Llatina, també de l'Àfrica, sobre eixits de recursos naturals. Acosta, que va ser ministre d'Energia i Mines al govern de Rafael Correa, parlava de la maledicció de l'abundància en un llibre del mateix títol i es preguntava: per què els països rics en matèries primeres acaben sotmesos a la desigualtat i a la pobresa? És evident que el colonialisme continua en forma de grans corporacions internacionals que troben un camí plàcid per actuar gràcies a la complicitat de governs i administracions corruptes que també s'emporten una part del pastís. Mentrestant, resistint a l'onada destructora de comunitats, d'hàbitats, de formes de vida, d'entorns, de drets fonamentals, hi ha persones que es juguen la vida per preservar el més bàsic, la terra. La violència exercida contra ells i les activistes mediambientals és extrema. Ho sap bé la comunitat garífuna a Hondures, que representa el 10% de la població en un país de 9 milions d'habitants. Segons l'entitat Global Witness, Hondures és el país més perillós per als defensors de la terra. Entre els anys 2010 i 2017 van morir assassinades 120 persones. Per posar context, els garífunes van arribar a la costa atlàntica de l'Amèrica Central al segle XVIII. Estan disseminats per diferents països i tenen arrels africanes. Estan perseguits pel govern, per les oligarquies, per les grans multinacionals estrangeres. I per què? Doncs perquè aquestes comunitats estan situades a la costa del Carib, viuen envoltats de mar, la joia de la corona per als macroprojectes turístics. La sagnia també arriba en forma de cultius extensius. La palma africana ha substituït els cocoters, que era la font principal d'alimentació d'aquestes comunitats. Són conreus que necessiten molta aigua i que deixen els sòls absolutament erms.
Solidaris. Tothom té una història.
Drets aïllats.
Marco Aparicio, membre del grup català d'empresa i drets humans de la FEDE.cat, president de l'Observatori DESC i membre de la Junta de l'ICIP.
Per una banda, totes les afectacions dels drets col·lectius dels pobles indígenes, drets territorials, drets a l'accés als recursos, per tant, el dret al propi desenvolupament. I aquí també podem relatar casos on la criminalització pública o la persecució, les amenaces per part de les empreses que identifiquen determinats defensors o defensores de drets humans com a persones a perseguir, a temorir i fins i tot en alguns casos greus a matar, a eliminar, no? Vinculat a això, que no és menor, el cas, per exemple, i no és exclusiu, però molt clarament el cas de Mèxic, tindríem tota la dimensió del periodisme, d'investigació o de denúncia. I després tenim tot un reguitzell de situacions que tenen a veure, per exemple, amb drets de sindicació, drets laborals en el seu conjunt, altres àmbits, drets de les dones en general. Les dones són les persones que estan davant del dia a dia, de tirar endavant, i també hi ha una afectació molt intensa sobre les seves possibilitats de viure vides mínimament dignes.
Mismo racismo y chantaje. Hoy tampoco la resistencia está dormida. Blanco, el pueblo lenca que camina dando lecciones.
Algunes d'aquestes vulneracions de drets humans i mediambientals estan recollides al web Alerta DH, que monitoritza l'acció exterior d'empreses transnacionals catalanes o que operen a Catalunya. Segons Aparicio, on tenen més constància d'aquest tipus d'actuacions és a l'Amèrica Llatina. Per intentar evitar aquestes vulneracions, fa temps que un gran nombre d'entitats demanen la creació del Centre d'Empreses i Drets Humans de Catalunya.
Un òrgan públic, autònom, però de caràcter públic, que tinguin capacitat d'acompanyar la inversió exterior de les empreses catalanes. I no només acompanyar per garantir que tinguin millors resultats econòmics i millors beneficis, sinó que també aquests beneficis siguin en el marc d'una escrupolosa cura per la garantia dels drets humans. No? Allò que no volem a casa, no volem a qualsevol altre part. D'acord? Podem parlar de control, però parlem d'una cosa que és molt més àmplia.
El centre s'hauria de cenyir a l'àmbit competencial català.
No podem modificar lleis d'enjudiciament criminal o civil. El que tenim és, creem un organisme autònom, públic, que imposa una sèrie d'obligacions bàsiques, i el que preveu la llei és, senzillament, quan es reben queixes sobre l'actuació d'una empresa catalana o amb activitat a Catalunya per la seva activitat exterior, l'empresa ha de donar resposta a aquestes queixes. Si l'empresa de manera clara i reiterada no ho fa, aquí sí, la llei preveu la possibilitat d'una sanció de caràcter administratiu, una multa.
Li temblou la voz, li temblou la voz, li canvio el compàs de su corazón.
Fa un any i mig, Aparicio ja va explicar el projecte als solidaris i, per fi, al febrer del 2022, es va admetre a tràmit al Parlament la proposta de llei per a la creació del centre.
Amb molta lentitud, hem de dir, molta lentitud, però finalment sembla que ja sí, es va crear la comissió encarregada de tirar endavant la discussió parlamentària sobre la proposta que nosaltres vam fer i que els grups parlamentaris van assumir, tots ells més, el PP, Ciutadans i Vox. Per fer això, hi ha tota una fase inicial, que és la que estem ara, on hi ha enorme llistat d'intervencions per part d'entitats, per part del món empresarial, per part de diferents l'àmbit sindical, que ens portarà uns quants mesos, perquè el llistat és gran. Estem com no hem estat mai fins ara. Per tant, entenem que el recorregut està ja ben encaminat. Calculem que si les compareixences poden acabar de cara al febrer-març, doncs abans de l'estiu la comissió hagi pogut ja fer una redacció incorporant les diferents modificacions que considerin necessàries, i per tant entenem que per la tardor de l'any vinent, de 2023, ja la podríem tenir una llei.
Sobre si la llei i el centre poden espantar el teixit empresarial, Aparicio contesta això.
Seré irònic i diré, ja ens agradaria tenir mecanismes tan incisius com perquè els suposés una transformació de la seva organització productiva, que fos costosa. No els tenim, la llei tampoc els proposa ni va tan enllà. En realitat, la llei és un toc d'atenció, és orientar la institucionalitat pròpia cap a un acompanyament i una exigència també d'uns elements mínims a l'hora de realitzar inversió en països on s'ha demostrat que la garantia dels drets humans té estructures dèbils d'exigibilitat.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo.
El projecte del Centre d'Empreses i Drets Humans és pioner al món, però paral·lelament estan sorgint altres propostes per defensar el medi ambient i les persones de l'acció de les grans empreses. A nivell europeu i espanyol s'està treballant amb les lleis de diligència deguda.
Hi ha moltes organitzacions en matèria de drets humans que venen denunciant que limitar la resposta pública a l'àmbit de la diligència deguda és insuficient. Per què? Perquè la diligència deguda no estableix una responsabilitat directa de les empreses matrius en els països del nord global sobre les actuacions de la seva cadena de valor. Què fa la diligència deguda? El que fa és, a determinat tipus d'empresa, normalment amb una dimensió, no?, bastant gran, se'ls exigeix que tinguin uns plans d'actuacions, de prevenció, de riscos, diríem, en l'àmbit de la garantia dels drets humans. Però fixem-nos que tot està en una dimensió on se li demana a l'empresa que faci una tasca de previsió i de preparació per evitar possibles vulneracions, i si no ho fa, no respondrà per la vulneració del dret humà que finalment s'hagi pogut vulnerar. Respondrà per no haver fet el pla de diligència. Per tant, és una lògica més de control administratiu d'una sèrie de protocols que ha de posar en marxa. I l'altre element és, pot permetre que l'Estat imposi multes, però molts cops el problema que tenim és que la quantia de les multes és inferior al benefici que extreuen aquestes empreses.
A les Nacions Unides fa 7 anys que hi ha encallat un tractat vinculant per culpa de les pressions de grans països del nord. Per Aparicio, aquest marc internacional és indispensable.
La hora sonó.
Solidaris. Mercè Folch.
Que hora son mi corazón.
Cada dissabte a les 10 del vespre i sempre en podcast.
Estamos aquí. Oye, que estamos aquí.
Dijous, 12 del migdia. Seu del Fons Català de Cooperació. Barcelona.
Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato.
Nahum Lalín, ¿cómo estás?
Muy bien.
Nahum Lalín, 43 anys. Activista de l'organització fraternal negra hondurenya, OFRANE, que representa el poble garifuna i que lluita pels seus drets.
Has venido a Barcelona invitado por el proyecto Ciutats Defensores dels Drets Humans como activista y representante de tu comunidad, los garífunas, un pueblo ancestral de Honduras. Nos gustaría saber quiénes sois.
Bueno, los garífunas estamos ubicados en Honduras, en Centroamérica. Llegamos en 1797 a las islas de Roatán. En Honduras somos 48 comunidades garífunas distribuidas en 5 departamentos. Somos aproximadamente el 10% de la población, de una población de 9 millones de habitantes. Muchos de nuestros compatriotas han tenido que emigrar a diferentes países por la situación de pobreza, por la situación de criminalización, por el despojo territorial. Han tenido que emigrar por la misma persecución y criminalización. También quiero recalcar que, aparte de Honduras, hay garífunas en Belice, hay garífunas en Guatemala, todos ubicados en Centroamérica, y nuestras raíces son raíces africanas con una mezcla en San Vicente, en las Islas Caribes, una mezcla de arahuaco, caribe, indígena. Para nosotros estamos contentos de todo lo que hemos logrado a nivel de la historia en Honduras, por ejemplo, porque desde nuestra llegada ni la misma Constitución de Honduras nos reconoce como tal. Somos 9 pueblos indígenas que habitamos en Honduras, pero la Constitución no nos reconoce y hemos tenido que estar en resistencia permanente. Tenemos 225 años de presencia en Honduras y han sido años de lucha, de resistencia, de intentar avanzar en situaciones educativas, en situaciones territoriales, en autonomía y todo lo que tiene que ver con esa vida digna que quisiéramos tener como la tienen los otros pueblos normales que habitan en nuestros territorios.
Tenéis idioma propio, vuestra música, vuestra danza son patrimonio inmaterial para la UNESCO, ¿no? De la UNESCO, pero sois, tal como decías, Nahum, un pueblo perseguido y amenazado. ¿Quién os persigue?
Nos persigue el gobierno. Muchas veces nos persigue el gobierno por la voracidad que tiene sobre nuestros territorios. Nos persiguen los empresarios, la oligarquía. Nos persigue la justicia, que solo persigue a la gente de pie descalzo, a los más desprotegidos. Para nosotros es importante seguir manteniendo el idioma a pesar de la persecución que hemos padecido en nuestros países, tomando en cuenta que es algo que nos da una identidad propia, que nos da una cultura. La UNESCO nos reconoce como patrimonio cultural mundial, pero en Honduras no nos reconocen como tal.
Vuestra tierra está muy codiciada. ¿Por qué?
Tenemos una gran ventaja. Nuestros ancestros fueron muy inteligentes. Una característica que tenemos en las comunidades garífunas es que estamos ubicadas en toda la costa caribe. O sea,
vivimos el diamante.
Totalmente, el diamante. Vivimos rodeados del mar y las montañas. Somos, creo que en el mundo, de los pocos privilegiados en vivir en pobreza económica y tener una riqueza natural extraordinaria. Hace unos años, 40, 60, 100 años atrás, nos decían que en Honduras nos decían que los garífunas seguíamos esperando a Cristóbal Colón en nuestras playas, que fue, según la historia escolar, el que descubre Honduras, que también es una historia totalmente errada, porque Cristóbal Colón, sin faltarle respeto a los españoles, también fue un violador de derechos humanos. La gente dice que conquistó, que descubrió, pero más bien nos explotó desde el inicio a los hondureños. Entonces, en esos entonces, nuestros territorios eran territorios desechados, rechazados por toda la población. Nadie los quería en ese momento, pero la inteligencia de nuestros ancestros les dio esa capacidad de discernir. Entonces nos ubicaron de las 48 comunidades garífunas que existen en Honduras, tal vez unas dos o tres no están cerca del mar, cerca de la playa, cerca de las montañas, cerca de los ríos. Por lo cual, después de miles y miles de años, es donde los ricos quieren vivir cerca de los ríos. Los megaproyectos quieren ser instalados cerca de los ríos. Las montañas están siendo explotadas por las minerías, están siendo explotadas por los megaproyectos. Entonces, tenemos vida en nuestros territorios. Y yo creo que esa riqueza natural, cultural, ancestral, esa paz en la que vivimos, es una de los mayores riesgos que también tenemos por la codicia que tienen estos grandes empresarios hacia nuestros territorios. Las amenazas que tenemos y la codicia que hay hacia nuestro territorio es parte de la criminalización que están teniendo nuestras comunidades, de la criminalización que están teniendo nuestros líderes, porque muchos de ellos están siendo perseguidos. Toda esta situación territorial, toda esta riqueza territorial, toda esta riqueza cultural ancestral es la que se ve estropeada por la voracidad, por los megaproyectos en nuestros territorios. Mucha gente está recuperando territorio ancestral. Nuestros títulos son colectivos porque nuestra cosmovisión es colectiva. Nosotros en Garífuna tenemos un dicho que dice Aura Muni Aburununi, que es tú para mí, yo para ti. En toda nuestra cosmovisión, nuestras familias son familias extensivas, donde todos nos conocemos, donde todos nos cuidamos, donde todos nos protegemos. Y esa parte, el capitalismo la quiere destrozar totalmente. Ellos nos quieren vender, según ellos, su desarrollo desde su propia cosmovisión. Nosotros sí queremos desarrollo en nuestras comunidades. Que nos consulten, que nos pregunten. Queremos ser parte, queremos ser los que tomen decisiones por nuestros territorios y que no solamente lleguen proyectos ya aprobados con una...
Es decir, vosotros no podéis reclamar nada ni los proyectos llegan ya aprobados, ¿no? Proyectos, por ejemplo, vinculados a la industria turística, por ejemplo. Porque, claro, tú me hablabas antes de esta situación privilegiada en la costa, ¿no? La costa es el pastel que anhelan todos estos grandes complejos y empresas turísticas a nivel pues, europeo, americano, etcétera, ¿no? ¿Luchar contra esto?
Es bien difícil. Es difícil en todos sus aspectos, en toda su forma, porque somos privilegiados, como te decía al principio. Pero esos privilegios nos acarrean persecución, criminalización. Todos los ojos de los empresarios están hacia nuestras comunidades porque las ciudades están saturadas. Están saturadas de grandes empresas, están saturadas de enfermedades, está saturado de todo. Y en nuestro territorio somos islas de paz en medio de un mar de violencia. Incluso cuando en nuestro territorio muere alguien de forma violenta, es un boom, porque nuestras comunidades no están acostumbradas a ese tipo de vida. Tenemos una forma de vivir colectiva. Incluso nuestra producción de alimentos es colectiva. Entonces, toda esta situación es una defensa del agua, es una defensa del ambiente, es una defensa de lo que las personas creyeron que nunca se iba a acabar y que hoy en día está amenazada el agua, está amenazado el ambiente. Y hoy en día todo mundo está girando su vista a los pueblos indígenas, que somos los propietarios del espacio donde vivimos, del territorio donde vivimos y que lo hemos protegido. Normalmente los pueblos indígenas somos amantes de la naturaleza y no cortamos un árbol si no lo necesitamos. Pero estos megaproyectos vienen, destruyen, eliminan comunidades. Todos estos megaproyectos que han sido instalados van, perturban nuestra tranquilidad. La forma colectiva que tenemos, donde podemos pasar por el patio del vecino y todos nos conocemos, llega el extranjero, llegan los megaproyectos, cercan grandes espacios de tierra, ya luego no puedes pasar por ahí, luego tienen perros muy bravos, muy grandes, los sueltan, entonces ya...
Es la privatización total,
la privatización total del
territorio, ¿no?
Totalmente. Y aparte que han habido asesinatos en esos territorios también. De repente personas de la comunidad iban pasando, los encontraron muertos, no hay un proceso de investigación continuo para aclarar estas situaciones. Entonces, nos pone en riesgo a todos porque tenemos que luchar contra esas grandes empresas. Esas grandes empresas que luego dicen, no, nosotros estamos apoyando, nosotros defendemos a las comunidades, nosotros traemos desarrollo. Pero, ¿cuál es el desarrollo para ellos? De repente, dar 5 sillas a una escuela, 2 pedazos de lámina a una escuela. Te ofrecen empleo, pero el empleo tampoco llega. Llegan, explotan, cuando no explotan, cuando ya el territorio esté explotado, se van a explotar a otro lado.
Claro, el turismo en aún os perjudica, ¿no? Esta política de empresas, ¿no?, extranjeras que destrozan absolutamente el territorio, pero a la vez es uno de los principales, una de las principales fuentes de ingreso del país, ¿no? ¿Vuestra comunidad, por ejemplo, encuentra trabajo en estos sitios?
No. O sea, ellos llegan ofreciendo un empleo, ellos llegan ofreciendo desarrollo, ellos llegan ofreciendo que van a ser socios de las comunidades. Pero pones te expropian el territorio, luego te ofrecen un empleo que nunca llega, te asesinan en tu territorio, luego ya no puedes entrar a el territorio que era tuyo, donde ellos construyeron grandes complejos turísticos, hoteleros o cualquier proyecto X. Hace unos años llegó ofreciéndole a la comunidad, el gobierno creo que iba a tener el 43% de ganancia, el 50% era para los socios y el 7% era para la comunidad. Le ofrecieron a la comunidad empleo, le ofrecieron a la comunidad desarrollo, la comunidad le tiraron un poco de cemento y creyeron que ese era el gran desarrollo, pero tú no puedes pavimentar en ningún lugar sin poner un sistema de aguas residuales. Entonces incluso los desechos de las necesidades básicas iban al mar. O sea, la contaminación ya estaba siendo horrible en ese territorio. Después de ofrecer ese 7%, que la comunidad se llama Tornabé, nunca llegó. El proyecto hace poco se declaró en quiebra y más bien terminaron, después de despojar a la comunidad de su territorio, ahora terminan demandando a la comunidad porque el proyecto no funcionó. Nosotros contamos con uno, creo que si no es el primero, es el segundo arrecife coralino más grande de América, que es Cayos Cochinos, Roatán y Cayos Cochinos. Anteriormente había una ley en Honduras que ningún extranjero podía comprar un territorio si no era a 40 kilómetros del reventadero de la última ola del mar. Creo que en el 2007 o hace unos 20 años atrás, eso se eliminó. De todos los islotes que hay en Cayos Cochinos, el 90-95% de esos islotes ahora están en manos de extranjeros que están violentando los derechos a la seguridad alimentaria de la población que vive en esos territorios, donde los policías, guardacostas, ya no permiten que un pescador ni de forma artesanal vaya a conseguir alimento para su familia. Pero sí permiten que los barcos, los botes pesqueros, los de arrastre, los que matan toda la naturaleza, lleguen, pasen, destrocen, y para ellos sí hay esa libertad. En cambio, para los pescadores artesanales, los agarran tal vez con 20-30 libras de pescado, puede ser camarón o caracol, los llevan presos, les quitan los cayucos, los amenazan, les disparan. La fuerza naval es un desastre total.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Otra de las amenazas Nahún es la proliferación del cultivo de palma africana. Esta es otra de vuestras, ¿no?, de vuestras luchas y de vuestros problemas, ¿no?, ahora mismo.
En este espacio hay mucha tela que cortar. Sí.
Al final todo tiene que ver con el territorio, ¿no?
Todo tiene que ver con el territorio. Y nuestra lucha como organización, como Ofrané, es la defensa del territorio. De ahí se desprende todo lo demás. Parecería ilógico, pero hay comunidades en Honduras donde los cementerios, hasta el cementerio, que es algo santo, profundo para nosotros, de mucho respeto, hay palmas africanas sembradas. Donde incluso nos ha tocado pelear con empresas que en vez de que sacaran su palma africana del cementerio, querían que sacaran los muertos del cementerio.
Qué falta de respeto, ¿no?
Total, al final son total.
Tus seres queridos enterrados, ¿no?
Exacto. Hace unos 15 años atrás, la palma africana en Honduras fue un boom. Mantenía precios elevados y la gente dejó de sembrar comida para sembrar palma. O sea, la palma, todos conocemos el daño ambiental, el daño a la seguridad alimentaria, todo el desastre que conlleva la palma, la destrucción de las fuentes de agua. Sabemos las cantidades de agua que absorbe la palma. Donde siembras palma, no puedes sembrar nada más hasta después de 30, 40 años. Entonces, es una destrucción horrible.
Y ahora Honduras es el tercer exportador de aceite de palma africana para América Latina y el octavo del mundo. Claro.
Ok. Puedes ver qué tanta cantidad de palma africana tiene que haber en nuestro país como para ser el tercer y el octavo exportador. En este momento ha bajado un poco el precio, pero los daños ya están. Los daños al territorio ya están. Y en este caso no solamente te hablo de que empezó a sembrarse palma en el territorio garífuna, sino que también en el territorio de los otros pueblos indígenas. Mucha gente que producía maíz, que producía comida, empezó a sembrar palma africana porque les hicieron creer que se iban a volver ricos. Hoy en día sus territorios ya están secos, están muertos. La palma africana no fácilmente la eliminas luego, pero nosotros como organización, aparte de todo el daño que está haciendo la palma africana, le estamos queriendo dar vuelta a la situación. Porque antes de que entrara la palma africana, repentinamente murió el cocotero, murieron los cocos, repentinamente. Hubo una cepa, no sé de qué, un insecto, donde todas las comunidades, que el coco para nosotros es una base de la dieta alimenticia, pero en menos de 2 años, todas las comunidades el cocotero murió.
¿Y no hay cocoteros ahora?
No hay, o sea, estamos en ese proceso de producción nuevamente.
Pero claro, es tremendo esto, o sea, que dices.
Totalmente, totalmente. En menos de 2 años, en todas las comunidades se dijo que el insecto llegaba, picaba el coco, 3, 4, 6 meses después, la planta moría, la plántula moría.
Y aquí veis que detrás de esto, claro.
O sea, cuando ya vienes y utilizas la lógica, te das cuenta que todo tiene un fin común por parte de los oligarcas, por parte del gobierno, por parte de los empresarios. Porque, una, primero asesinan el cocotero. Si tú sabes qué es la dieta alimenticia, qué es la base alimenticia de un gran pueblo, tienes que volver a replantar inmediatamente. Tienes que buscar una forma de replantarlo. Pero el gobierno no lo hizo. En este momento nosotros como organización, en una comunidad que la hemos peleado contra narcotraficantes, contra el gobierno, y gracias a Dios la peleamos contra narcotraficantes sin derramar una gota de sangre. 1.200 hectáreas de terreno que están tituladas a favor de la comunidad garífuna, en una comunidad que se llama Vallecito en el departamento de Colón, la rescatamos de mano del narco y de mano del gobierno. Y estamos replantando nuevamente lo que es la plántula del coco, que es nuestra base alimenticia.
El paisaje que estás dibujando es de muchos frentes abiertos, es decir, muchas luchas para llevar a cabo, ¿no?
Y aparte de eso, que después de todas esas luchas está la impunidad, que no podías ir a poner una denuncia porque te sentías amenazado, porque ¿quién te defiende si el narco tiene impermeado todo? Te cuento algo en la zona de Trujillo, por ejemplo, la defensa territorial que están haciendo los compañeros ahí. Había un canadiense, o hay un canadiense, Randy Jorgensen. En su país, era buscado por pornografía infantil. Pero en Honduras era un extranjero, era un empresario pudiente, controlaba todo el sistema judicial en la zona de Trujillo, en el departamento de Colón. Como organización, lo denunciamos muchas veces por la violación de derechos humanos, porque se estaba queriendo apropiar de nuestro territorio. Tuvimos como 8 años denunciando. Y hasta que él se presentó voluntariamente al juzgado, entró nosotros esperando que la parte judicial pudiera dictar una sentencia contra él. Le dieron medidas definitivas y cae para su casa. Te hablo incluso de la parte hace 18 de julio, creo que fue. Ya cumplieron 2 años, donde 5 hermanos garífunas fueron secuestrados. Y hasta el momento no hay una investigación concreta de qué pasó con ellos.
Claro, aquí, Naún, primero de todo, ¿no? Honduras es el país más peligroso del mundo para los activistas medioambientales, según Global Witness. Y después también, ¿qué papel y qué parte juega también el racismo, ¿no? Vosotros tenéis raíces indígenas, raíces africanas. Entonces aquí también tenéis esta doble o triple discriminación, ¿no? Que se suma a todo el tema este del territorio.
Totalmente. Sí hay mucho racismo. Te he dicho, hemos logrado avanzar en muchas cosas en nuestro país. Muchos derechos están establecidos, están escritos, pero no son palpables en la realidad.
¿Os sentís solos?
Totalmente. Gracias en parte a la solidaridad internacional, nos seguimos manteniendo. Sí hay un racismo estructural, institucional muy marcado. Aunque seamos el 10% de la población hondureña, ocupamos muy pocos espacios dentro de toda una estructura gubernamental. Después del secuestro de los compañeros en Triunfo de la Cruz, hemos venido exigiendo justicia, exigiendo investigación. Incluso desde nuestra organización creamos un organismo que se llama ZUNLA. En garífuna es basta, basta ya. Porque nosotros queremos como que detengan la criminalización, que detengan la persecución, que paren los asesinatos. Entonces, desde esta organización queríamos generar el proceso de investigación que tanta falta hace en Honduras, pero con el reconocimiento del Estado hondureño. Aparte, queremos que se nombre una fiscalía, un fiscal contra la desaparición forzosa. Pero hasta la fecha, nada de eso ha pasado. Pero aquí nadie se detiene. La lucha sigue y, como decimos nosotros siempre, nadie muere antes de tiempo.
¿Tú temes por tu vida, Naún?
Mi mamá teme por mi vida. Ella se preocupa bastante. Podría decirte que en Honduras el activismo en cuanto a derechos humanos no es fácil. A veces lo digo en broma. Nadie muere antes de tiempo. Lo que cambia son las circunstancias. Y cuando toque morir, toca morir. Pero es bonito morir haciendo lo que a uno le gusta. Pensando en un futuro mejor para nuestras poblaciones. Pensando que lo que encontramos, alguien luchó por eso. Nuestros ancestros lucharon por eso. Que por la defensa del río, que por la defensa del bosque, por la defensa territorial, hubieron ya luchadores y nosotros no podemos dejar de luchar. O sea, en 1795, después de la lucha de nuestros hermanos garífunas en San Vicente contra los ingleses y los franceses que fueron expulsados, creo que la vida del pueblo garífuna ha sido difícil y en este momento donde ya hemos llegado más lejos, la lucha no puede parar. Aunque temamos por nuestra vida, pero somos felices haciendo lo que hacemos porque tenemos la esperanza que aunque nosotros ya no estemos, hay un mundo mejor. Hay una esperanza para nuestro pueblo.
Pues muchas gracias, Naún. Que vaya muy bien. Gracias.
Quin misteri, miracle o desig t'ha dut aquí, t'ha dut a mi. El calvari que has pres per camí, la calor dels estius sense fi.
Solidaris. Marges. Perifèries. Matisos.
Creix
deixa dins del pit sense mida, desborda de nit.
Mercè Folk, Catalunya Ràdio. L'altra mirada. Anna Sorinyac.
Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu?
Anna Sorinyac, com estàs? Molt bé. L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W i avui ens porta un extens projecte fotogràfic que documenta molt bé les conseqüències irreversibles de l'explotació de recursos en comunitats d'arreu del món.
Som de batidão, de noite, cel de pé no chão, o detalhe que o coração atenta.
Anna, de quin projecte parlem i qui hi ha al darrere?
Doncs avui porto un projecte que es diu Primary, que és un projecte que parla sobretot dels boscos primaris i de com la desforestació està acabant amb aquests boscos primaris i no només això, sinó també com la gent que viu en aquests boscos primaris estan fent front a aquesta desforestació i qui hi ha darrere d'aquest projecte són el col·lectiu Ruido Foto.
Com treballa el col·lectiu Ruido Foto i com afronta els temes?
Bueno, el col·lectiu Ruido Foto, de fet, és un dels col·lectius, jo crec que el col·lectiu de fotògraf aquí a Catalunya que més trajectòria té, porten des de 2004 documentant diferents vulneracions de drets humans i el que fan a mi, només pel que tenen escrit, no, la seva biografia a Twitter, no, que és que no els importen les imatges sinó que els importen les històries, doncs a mi ja em tenen guanyada, no? Són referents per mi, de fet jo estudiava i ells ja estaven fent aquests projectes i sempre fan projectes de llarg recorregut, no? Que també són aquests projectes que ens agrada fer a la revista 5W.
Edu Ponces, com va tot?
Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
Primer de tot, Edu, l'Anna parlava, no?, d'aquests boscos tropicals primaris. Situem a l'audiència, què entenem per aquest tipus de boscos?
Doncs és més o menys el que entenem quan diem la selva, no? Els boscos primaris tropicals són un tipus de bosc que hi ha bàsicament al voltant dels tròpics i a l'Equador, que és més o menys el 26% de la superfície forestal del món i que tenen unes característiques, bàsicament són els boscos més densos, els boscos on s'acumula la major biodiversitat del món i que acumulen gairebé el 70% del carboni de la Terra i, per tant, són un element clau en el funcionament ja no només del clima, no?, sinó de la vida al planeta.
Expliquem una mica més de detall de què va Primary, no?, aquest documental, aquesta documentació de la destrucció d'aquests hàbitats. Heu visitat diferents països, diferents comunitats. Com arrenca tot això?
Doncs mira, arrenca sobretot seient amb científics, amb científiques en aquest cas, que en aquest cas eren la gent del CREAF, del Centre de Recursos de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, que és un centre d'investigació que tenim a Catalunya extraordinari,
sí,
per demanar-los que ens expliquessin, diguéssim, què és això de la crisi climàtica i del bosc primari i ens espantéssim el que ens van explicar, no? És una cosa que tots els periodistes ens està passant últimament, no? Que quan ens donem compte de la dimensió del problema d'aquesta crisi, la resta de coses es queden petites, no? I, bueno, un problema que ens afecta ja a tots i que marca el futur del planeta i al mateix temps la consciència de dir com pot estar passant això i que sigui tan difícil connectar amb el públic, no? I nosaltres vam dir, doncs, anem a intentar-ho d'una manera, no? Que és en lloc d'explicar el problema ecològic, anem a intentar parlar de les persones que estan allà, a primera línia, lluitant aquesta batalla. Llavors hem anat a parlar de la deforestació, o a mostrar-la, però sobretot hem anat a parlar de les persones, normalment gent, molts indígenes, gent local, gent desconeguda, moltes vegades gent pobra, que està lluitant aquesta batalla, que està intentant salvar els boscos i ho està fent per la resta de la humanitat.
Heu estat a l'Amazònia brasilera, a Indonèsia, també al Congo, a Tailàndia. En tots aquests llocs es repeteix aquest patró de deforestació? Com funciona tot plegat?
Doncs a cada lloc és diferent, no? Hi ha, sobretot la manera en què es deforesta, en alguns llocs es crema, en altres llocs es tala, però el que repeteix és que la raó de la deforestació és l'explotació, no? Som tots nosaltres quan consumim, no?, que engeguem una maquinària que acaba, doncs, generant això, potser deforestació per produir soja, no?, que després, doncs, s'acaba important a Catalunya i alimentant els nostres porcs, no?, pels nostres embotits, o per produir, doncs, per arrasar el bosc i produir carbó, no? Com passa a Indonèsia, a Borneo, un carbó que després s'utilitza per les plantes energètiques i que fins i tot Espanya, en aquesta crisi energètica, ha tornat a comprar carbó d'Indonèsia, no? Producte de la deforestació. Al final és el sistema amb el que funciona el món que acaba motivant, no? Amb molts passos, aquesta deforestació a nivell local. I també repeteix una altra cosa, no? Que és un procés que queda bastant amagat, no? Al final, aquests boscos són zones poc poblades i a les que no mirem gaire.
Clar, t'anava a preguntar, Edu, sobre la consciència de la importància, no? D'aquests entorns, no únicament, tal com bé deies, per al medi ambient, no? Per la salut del planeta, sinó també per les comunitats, no? Aquestes comunitats absolutament indefenses davant dels gegants empresarials que dominen tot això.
Sí, és una experiència increïble com viatjar. Primera, perquè ja més a nivell personal hi ha una cosa de connectar amb la natura i veure un lloc que és tan vida absoluta com són aquests boscos.
Ni idea on estem, al costat del riu, al lloc de l'església. És 5:30 al matí.
I el terrible contrast que és veure com arriben a ser arrasats, no? És gairebé una qüestió de et fa mal, no? Et fa mal al cor veure-ho. No és només pensar, mira, és que això està destruint la natura, no?
Maquinària treballant a la selva.
I l'altre és veure aquesta gent, no? Que moltes vegades, doncs, jo, per exemple, que vaig fer els capítols de Tailàndia i Indonèsia, veure algú com el Pavenang, que és un líder d'una comunitat indígena que es diu Dayak Basap, que ell sol es va enfrontar, i quan dic enfrontar vol dir posar-se davant de les màquines de la mina més gran del món, no? De la mina de carbó més gran del món. Ell, en nom de tota la seva comunitat, va denunciar, diguéssim, va anar a un jutjat a denunciar, a intentar que la llei l'emparés, a denunciar l'empresa i el seu govern, i no ho aconsegueix. No ha aconseguit parar les màquines, però impressiona, no? Veure que gent a vegades tan vulnerable està sent tan valenta, no? Davant d'una guerra tan absolutament desproporcionada com aquesta.
Ens ho explicava també el Nahum Lalin, no? Són activistes que estan sols davant d'un problema d'abast ecològic mundial, no? Sols, indefensos, sense dret a denunciar, i que els hi costa la vida moltes, moltes vegades.
Sí, això sí que canvia una mica a cada país, no? Perquè depèn molt de les condicions del país, però, per exemple, Amèrica Llatina, que és on hi ha més violència contra els defensors, hem fet un curt documental a Colòmbia, que és el país del món que més defensors mediambientals mata, però també a Brasil, no? On aquesta lluita, diguéssim, per explotar la terra, doncs acaba amb assassinats, no? De persones que al final les maten perquè les poden matar. No? Perquè ningú les està mirant, perquè ningú les defensa. Al Brasil, a més, ara hi ha hagut un govern que ha volgut mirar cap a una altra banda i deixar que es destruís l'Amazones. No? I sí, és gent que està molt, molt desemparada. No? I és impressionant veure que un tema que és tan mediàtic, que hi ha tant moviment social global com és la crisi ambiental, i aquesta gent està tan sola, no?
Anna, hi ha moltes imatges que expliquen aquesta devastació, per exemple, piles d'arbres esperant a ser transportats, territoris arrasats per les mines de carbó. Per cert, Eduard, ens explicaràs com és aquest procés d'extracció del carbó, perquè és molt invasiu pel terreny, no? Ara després hi tornarem. Nens i criatures banyant-se en aigües contaminades per químics, retrats també amb una força impactant dels indígenes que resisteixen davant maquinàries burocràtiques però també físiques. Què et transporten? Què et diuen aquestes imatges, Anna?
Clar, jo crec que per mi és indignació, no? Que espero que sigui que els hi transmeti a tothom qui les vegi, però a mi sempre m'agrada molt, no? Els projectes que fa Ruido, perquè sobretot, bueno, alguna vegada hem parlat aquí amb el Joan Carles Tomasi, no? Que és el meu pare fotogràfic, com si diguéssim, i ell sempre diu, no? Que darrere de les fotografies ha d'haver-hi tesi. I el que tenen els Ruïdos, i escoltant l'Edu ho veiem, és que darrere els projectes hi ha molta tesi, no? Llavors, no és només aquestes imatges, aquesta, no, de nens, de gent lluitant les mines, sinó tot el que hi ha darrere, els perquès estan fent aquest projecte, amb qui estan fent aquest projecte, no? Jo crec que és molt potent tenir un col·lectiu de fotògrafs com Ruido que ens regalin aquests projectes fotogràfics, que no són només fotogràfics, són periodístics, no?
El context, no, Edu, tan important després per entendre també com vivim i com consumim.
Sí, jo també aquí voldria compartir-vos quasi una confessió, que és que nosaltres, com m'ha explicat l'Anna, que jo crec que parla massa, ens veu amb massa bons ulls, m'ha explicat l'Anna al principi, nosaltres portem molts anys, no? I una de les coses que et passa en aquest ofici, nosaltres ens dediquem a denunciar vulneracions de drets humans, és que vius amb molta frustració el fet de que la teva feina generi aquesta indignació i aquesta ràbia, però també a vegades li genera desesperació a la gent, no? La sensació de que no s'hi pot fer. I en el tema mediambiental, ara hi ha un terme que està de moda, que és aquesta ansietat, no?, ambiental, que diuen que la gent es desespera. I una de les raons per les que hem fet aquest projecte com l'hem fet és perquè teníem ganes de donar un bri d'esperança, no? De dir, sí que es pot fer alguna cosa, no és una maquinària imparable. I tant es pot fer alguna cosa que hi ha una sèrie de ties i tios a certs llocs del món que ho tenen tot en contra i ho fan, no? Una de les dades que em sorprèn d'aquest projecte, de la investigació, és a tot el món es repeteix un patró. Les zones forestals de bosc primari tropical on hi ha indígenes són les zones que menys es deforesten. És a dir, tenir població indígena és tenir algú que vigila el bosc, no? I aquesta és una mica una cosa que m'agradaria que transmetés el projecte, no sé si ho aconsegueix, que és, sí que s'hi pot fer alguna cosa, no és només una denúncia, també és un homenatge als que estan lluitant.
Enllaço aquí la pregunta que vull fer-te amb el tema del carbó, per exemple. Ara, tal com comentaves abans, no, tenim una crisi energètica que ens sobrevola als caps. El procés d'extracció del carbó és molt invasiu i té unes conseqüències directes, doncs, en la vida de totes aquestes comunitats. De quina manera?
Sí, jo és el procés que jo he documentat, que és el que està passant a l'est de l'illa de Borneo, a Indonèsia, és el pitjor gairebé, no?, de les explotacions energètiques que pot haver-hi al món, que és el carbó superficial, que són vetes de carbó que estan a pocs metres de profunditat, i per tant les mines són expansives, diguéssim, són de quilòmetres i quilòmetres, en què bàsicament el que es fa és s'arrasa amb el bosc, amb màquines, s'arrasa amb tot el que pogués haver-hi de terra fèrtil i de vegetació baixa, i amb explosions i amb químics s'extreu aquest carbó, no? Això es fa bàsicament perquè, bueno, és un carbó que s'utilitza bàsicament per energia. Indonèsia internament el 60% de la seva energia nacional es produeix amb carbó, però per l'exportació. I, bueno, això es fa perquè es pot, no? Perquè és un país que ha trobat que el món li vol comprar aquest carbó i que ells també el volen fer servir. I jo crec que aquesta crisi energètica ha demostrat fins a quin punt el control que tenim sobre aquestes coses és relatiu, no? Ara que ens ha tocat una mica la butxaca, doncs països com Espanya, que estaven eliminant completament el carbó com a forma d'energia, no només l'estan mantenint, sinó que li estan comprant carbó a un país que està disposat a destruir la natura i a posar en risc la vida de les persones, no? Per això que tu deies, les aigües on es banyen els indígenes de llac Bassap, on jo he vist els nens, a les mares banyant-se, són aigües que estan contaminades pels químics d'aquest procés d'extracció del carbó.
Clar. A l'Amazònia brasilera, per exemple, expliqueu les estratègies dels madereiros per accedir als boscos, focs en diversos punts, camins il·legals... Clar, jo voldria preguntar-te, Edu, en quin estat emocional es troben també tots aquests indígenes que lluiten en una batalla de David contra Goliat, no? La por, la impotència, l'abandonament travessa totes aquestes comunitats en aquests llocs que vosaltres heu visitat?
Sí, jo no voldria dir si fer una tesi general, no? Perquè hi ha de tot, no? Hi ha llocs on realment la situació és desesperant, sobretot en nivell d'assassinats i de violència contra els defensors, no? Hi ha gent que està molt cremada. Hi ha llocs on hi ha més esperança, o simplement, com per exemple, Indonèsia és un país on no hi ha molta violència contra els defensors, simplement perquè no necessiten ser violents, no? Simplement els eliminen, tota la maquinària tan estatal com empresarial li dona suport, no?, a aquesta explotació. Home, hem vist gent que està molt, molt desesperada, no? Llocs molt degradats també, no? Les comunitats indígenes molt abandonades, però també una motivació i una entrega que poques vegades he vist. En les comunitats indígenes, per exemple, M'he trobat moltes vegades gent que té quasi una concepció religiosa de la natura i del bosc, no? És quasi una missió vital, no? Parlen del bosc com si fos una deessa, potser, no? I llavors, jo crec que tot aquest pensament, no?, ajuda a que fins i tot en aquestes condicions impossibles segueixin lluitant.
Doncs, Anna Surinyac, gràcies. Edu Ponces, molt interessant tot el que expliques. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies i una abraçada per les dues.
Una abraçada.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Martí Cuní i Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Fins aviat.
awesome.